Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 15 de gener del 2022. Aquesta setmana, la Generalitat ha presentat el nou Pla de Prevenció d'Incendis per al 2022-2025. L'objectiu del pla és fer front als anomenats incendis de sisena generació, capaços de cremar a gran velocitat. Com bé diu la frase popular, els incendis s'apaguen a l'hivern. I és a dir, que cal que els recursos s'inverteixin en netejar els boscos. Tots veiem cada dia els pinars més propers, plens d'arbres caiguts a causa dels temporals diversos. Ningú s'hi acosta i tots pensem, ai el dia que es boti foc. Doncs cal això, netejar boscos, fomentar l'aparició de ramats que ajudin a mantenir-los nets i, està clar, també conscienciar a la societat que llançar brossa és molt perillós i pot ser la causa de la destrucció del nostre paisatge i del nostre medi natural. En l'informatiu d'avui us detallarem el nou Pla de Prevenció d'Incendis del Govern, però abans entrevistarem el periodista falsetà Toni Orensans, que acaba de publicar el llibre Com vas perdre el braç, Balchowski? Així mateix, també us explicarem que l'Ajuntament de Falset i el Centre d'Estudis Falsetans volen mantenir viu l'esperit de l'encamisada, que s'havia de celebrar aquest cap de setmana però que s'ha hagut de suspendre a causa de l'increment de les dades de la Covid. En els esports repassarem els resultats dels equips de futbol prioratins de la setmana passada i l'agenda prevista per aquest cap de setmana. I acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El periodista Toni Orensans acaba de treure el seu nou llibre titulat Com vas perdre el braç, Balchowski. Per conèixer més bé la figura d'aquest brigadista internacional nord-americà que va perdre el braç a la Batalla de l'Ebre i també per saber què ha portat a Orensans a explicar-ne la seva història, el tenim avui entre nosaltres. Bon dia, Toni.
Ai, bon dia, Manel.
Si et sembla, comencem pel principi. Com t'enteres de l'existència de Balchowski?
Mira, va ser fent una entrevista per uns documentals que estava fent, entrevistant a un historiador expert en assumptes sanitaris de la Batalla de l'Ebre, que ell va anomenar una cosa que a mi em va cridar l'atenció, i entendreu per què. Ell va dir que es conservaven totes les fitxes de les operacions quirúrgiques que s'havien fet durant la Guerra Civil dins d'un vagó quiròfan al túnel de Pradell de la Teixeta, és a dir, el túnel ferroviari aquest que passem quan anem a Reus. El tema és que, bueno, parlant d'això, li vaig dir, hosti, totes les fitxes, sí, les fitxes expliquen què se'ls hi va fer, quines tècniques se'ls hi aplicava, diu, i els noms i els cognoms, i jo li vaig dir alguna història així que recordis, diu, mira, a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció que hi ha un cas d'un jove pianista de les brigades internacionals que li han d'amputar el braç dret. A partir d'aquí, m'obsessiono una mica amb aquesta història, amb una cosa que és molt bàsica, no? És a dir, la pregunta és què passa amb un jove de 21 anys als Estats Units a qui li acaben tallant un braç i se'n torna a casa amb un braç sol, no? I a partir d'aquí em pregunto qui era aquest senyor i, bé, la resposta és una mica el llibre, la recerca, no? És a dir, m'acabo trobant un personatge que a mi em sembla gairebé literari per si mateix, no? És a dir, és que quan coneixes una mica la seva vida, és una vida de peripècies, rocambolesca, que recorda des del Quijote a personatges de pel·lícula nord-americana, és a dir, és com una espècie, un hippie abans dels hippies, és un personatge molt realment que m'ha captivat, no? I que a poc a poc ha fet que hagi estat uns anys seguint-li la pista.
Sí, perquè quant temps has estat investigant i fent recerca sobre la figura de Balchowski?
Doncs uns 3 anys i mig, aproximadament. Uns 3 anys i mig. La sort és que Balchowski era un personatge, diguéssim, era un peça, era un personatge d'aquests que és un tipus molt peculiar, que a Chicago es converteix en una espècie de llegenda de la bohèmia de Chicago, per una cosa que en part és un dels temes centrals del llibre, és a dir, és un cas de superació exemplar, és a dir, ell aconsegueix a tocar el piano, aprèn a tocar el piano amb un braçol, i això el converteix en una espècie de llegenda popular de Chicago, realment estimat, tot i que és un personatge molt controvertit, un personatge que acaba sent un drogadicte durant gairebé 30 anys. Un personatge, diguéssim, que cada dia n'hi passa una de nova, que acaba a la presó. Era un personatge que deixa molts amics. És a dir, a Chicago ningú no en parla malament des quan aconsegueixes parlar amb la gent que el va tractar. Tothom era un personatge entranyable, tothom li té molt record, un molt bon record. I per tant, ha sigut relativament fàcil. És a dir, és més difícil quan has d'abordar històries de les quals la gent no vol parlar o no vol acabar de recordar o que s'explica, bueno, mirant-se-les de reull, com podia ser en recerques meves el cas del nazi de Ciurana o el cas de l'òmnibus de la mort. És més difícil fer aquest tipus de recerques que el que m'ha passat amb Balchowski, perquè amb Balchowski el que t'acabes trobant és gent als Estats Units que en té ganes de parlar, gent que en molts casos ha acabat portant a l'arxiu de Chicago una carpeta on hi ha informació sobre aquest senyor i escrits, etc. I per tant ha sigut, bueno, és a dir, una feina laboriosa i més en pandèmia, la qual cosa ha complicat o ha complicat encara més tot, però tampoc ha sigut impossible, no? ha sigut agraït des d'aquest punt de vista.
Ara ho explicaves una mica, no? Però podem dir, si llegim el llibre, podem dir que tenim com a dos Balchowskis, no? lo d'abans de passar per la guerra i quan torna als Estats Units després i tota la vida que desenvolupa un cop a terra l'any 39 o 40 als Estats Units. Com era lo Balchowski que decideix anar a la guerra a Espanya a lluitar per la llibertat?
A veure, és interessant el cas de Balchowski perquè normalment amb les brigades internacionals, com en quasi tot lo de la Guerra Civil, sempre ens hi hem apropat d'una manera, diguéssim, com a molt interessada. Què vull dir amb això? La història dretana, la història de les dretes espanyoles, sempre ha dit que tenen tot una cosa d'estalinistes enviats pel Partit Comunista. Des d'un punt de vista de l'esquerra, sempre s'ha idealitzat molt a les brigades internacionals com un símbol de la lluita internacional. I Balchowski és com un matís interessant. És a dir, Balchowski no ho era comunista. Balchowski encaixa més amb això que en diríem un àcrata que va per lliure, algú que aspira, que ve aquí. Com ell diu, jo vaig a Espanya a defensar que tothom pugui tocar lliurement la música de Bach, amb una idea una mica romàntica, una idea d'una persona que aspirava a la llibertat majúscula, és a dir, amb una idea, des d'aquest punt de vista, molt contemporani, molt modern, la llibertat absoluta, un enamorat de la vida. I al mateix moment és interessant veure que Balchowski té una raó molt personal, també. Ell ha sigut durant anys als Estats Units sota la seva infància l'únic nen jueu, que és quasi com de cuento, l'únic nen jueu d'un petit poble d'Illinois que es deia Frankfurt i que era d'origen germànic i en la que la gent que hi vivia eren d'origen germànic. I ell de petit ja pateix el que és el bullying, que en diem ara, la bronca contínua, la persecució per la seva condició de jueu a l'escola amb la resta de nens del poble. Per tant, ell quan hi ha la Guerra Civil té molt clar que ell ha de fer alguna cosa, que com que des de petit ha patit l'opressió, ell pensa que el seu paper està aquí, perquè sí que és veritat que els brigadistes internacionals, des d'aquest punt de vista, van ser, en molts casos, visionaris, és a dir, ells van veure que el feixisme era una amenaça gran i que el futur de la humanitat, en certa mesura política, s'estava jugant aquí, en una guerra que en principi no anava amb ells.
I ve aquí, ve a la guerra, i després de peripècies vàries, acaba perdent un braç. I llavors, al tornar als Estats Units, amb un braç menys, i vull dir, els brigadistes tampoc no se'ls esperava com si amb aplaudiments, vaja. Vull dir...
No, és molt interessant això també, no? És a dir, al final, de la mateixa manera que quedem això, no? És a dir, moltes vegades hem acabat convertint, diguéssim, a les brigades internacionals, han sigut exclusivament reduïts a una llegenda i a un mite, diguéssim, de l'esquerra política, no? I Balchowski, diguéssim, quan torna als Estats Units, ell decideix retirar-se de l'escena pública, no vol saber més res de l'activitat política ni de l'activitat social. Es retira, decideix que hi ha altres coses a fer. I, de fet, molts brigadistes van fer això també. És a dir, al final ens hem quedat amb els noms dels herois. És veritat que als Estats Units els brigadistes internacionals, molts, alguns dels brigadistes internacionals que van vindre a la Guerra Civil, acaben sent importants en la lluita dels drets civils als Estats Units, dels civil rights, que en diuen ells, no? Però n'hi ha que es retiren. Valchowski és d'aquesta classe, dels que es retiren, i realment és molt complicat per ells. És molt complicat perquè als Estats Units pensem... O sigui, als Estats Units hi ha altres països, però els Estats Units són sospitosos ben aviat de comunisme i d'activitats antiamericanes i, per tant, són car de canó del macartisme. És a dir, algú que havia estat a la Guerra Civil Espanyola i era acusat o sospitós de comunisme durant uns anys als Estats Units, estan sempre sota la lupa. I si a més, com és el cas de Valchowski, resulta que portes una vida, diguéssim, una mica salvatge, doncs els xocs i les trobades amb la policia doncs són permanents.
I de fet, quan torna als Estats Units, Valchowski, per una banda... comença a drogar, a prendre a consumir drogues i acaba sent un drogadicte, però per l'altra també té aquest esperit de superació, d'aprendre a tocar el piano amb la mà esquerra, també comença a dibuixar. Podríem dir que és una espècie de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no?
Sí, és un personatge molt, molt imperfecte, és a dir, és que al final aquesta idea de... O sigui, no hi ha escrit la vida d'un sant. Les vides perfectes, diguéssim, no existeixen. Aquesta idea, a mi m'agrada molt una frase que per cert poso al llibre, que em va dir un dia l'historiador del Mar Roig, el Josep Munté, que em va dir, és que els herois sempre fan pudor de socarrim, no? Doncs Valchowski no fa pudor de socarrim. Valchowski és un personatge, diguéssim, controvertit, que d'una banda és un yonqui, i es fa yonqui d'heroïna, perquè li fa mal al braç i necessita alguna cosa per l'olor, pel dolor, i buscant lluitar contra el dolor, descobreix l'heroïna i això, i descobreix que li va bé i acaba sent un yonqui. Però al mateix moment és un i la vida de l'heroïna el porta a moments de desesperació grans, però al mateix moment és un tio amb unes ganes de viure i amb una ànsia de viure terrible, que és això, és el que tu dius. Acaba aprenent a tocar el piano amb una mà sola. Acaba sent un pintor que li donen, que pinta, ha après a pintar amb la mà dolenta, diguéssim, amb la seva esquerra, i li acaben donant una beca, també és com de cuento, de la New Bauhaus, que són els intel·lectuals de la Bauhaus alemana que han fundat a Chicago una escola, i li acaben donant una beca, i acaba sent un personatge que pinta, que escriu poesia, que toca el piano, que acaba sent una influència positiva per molta gent jove que el coneix, i de fet en part es converteix en una llegenda, perquè músics com Tom Waits o Bruce Springsteen o Bob Marley ronden per un local, un club musical on ell treballava i on ell era un habitual, no? Per tant, és un personatge des d'aquest punt de vista un peça que exerceix una gran influència en tothom que el coneix, i això és com a curiós, no? O sigui, aquesta idea de dir, és que fins i tot d'una vida que no és exemplar en pots treure grans lliçons, i Valchowski és això, és a dir, coneixent el personatge de Valchowski te n'adones que darrere d'una vida que no és gens edificant, en molts casos, sobretot quan torna als Estats Units no és gens edificant, n'acabes traient lliçons, diguéssim, de vida que poden ser interessants i que en pots aprendre molt i que et poden, en aquest cas, fer reviure una vida llegint-la.
Ara ho avançaves una mica, no? Valchowski va estar treballant en un bar musical on va passar gran part dels músics que després van ser molt famosos i molt coneguts arreu del món. Llegint el llibre és una cosa que m'ha sobtat, no? Que anava llegint els capítols i com que tenies com una banda sonora a cada capítol, no? Tenies com la banda sonora dels diferents artistes aquests, no? I Mira, que només va faltar ficar-me al radiocasset.
Sí, és un llibre molt musical, amb moltes referències musicals i culturals, que en molts casos hi ha referències musicals i culturals que jo he descobert, o sigui, sobre la marxa, és a dir, n'hi ha, és a dir, a veure, el cas de Tom Waits, que era amic seu i ho explica, és evident, però després hi ha una sèrie de grups de Chicago dels anys 70, dels quals jo no havia sentit parlar, i que són molt coneguts als Estats Units, i aquí no arriben, no són coneguts en determinats cercles, i en el fons és un llibre, sí, que està molt, molt farcit de referències musicals. De fet, hi ha algú que ja m'ha dit que llegint-lo s'ha fet la llista de Spotify i de fet, si puc, igual l'acabo fent jo. És a dir, al final jo Wachowski el tinc gravat. El tinc gravat, amb, no perquè jo el gravés, ell ja es va morir l'any 89, però ell, per exemple, venia cintes de caset on ell se gravava tocant a la mà esquerra i després les anava venent en part per pagar l'heroïna, l'addicció o per la seva vida, no? I a Wachowski el tenim cantant des de cançons de la Guerra Civil en castellà, en anglès, el tens amb... Hi ha referències també, diguéssim, de la música que escoltaven els brigadistes internacionals amb intervencions musicals de Wachowski durant la guerra, fent concerts amb brigadistes, amb actors famosos en aquella època, com era Paul Robeson dels Estats Units. Sí, és un llibre molt musical i molt carregat de referències culturals a la força, perquè el personatge hi porta, no? És a dir, el personatge porta a parlar de Tom Waits i tota una moguda musical al Chicago de principis dels 70, però també et porta a parlar de poetes contraculturals absolutament dels Estats Units o de comedians com Lenny Bruce o Lord Bagley, que aquí són poc coneguts, però que als Estats Units van ser possiblement els monologuistes més bèsties que hi ha hagut, d'aquests que acabaven cada dos per tres davant de la policia per obscenitat o escàndol públic.
Uh-huh. A nivell estilístic, en el llibre també combines molt el que és l'estil més periodístic de la investigació, amb alguns passatges més literaris i novel·lescos, no? No puc deixar d'explicar l'escena, doncs, que té amb una noia a Tarazona, no?
Albacete.
Al front d'Albacete.
Sí, és a dir, al final és un llibre en el que jo intento buscar un equilibri entre... És a dir, he fet un llibre de periodisme narratiu. Vale? És a dir, intento que tot el que s'explica, o el 95% del que s'explica, està documentat. De fet, al final del llibre hi ha 100 i pico pàgines de notes perquè ho vulgui saber. No? Dins d'aquest equilibri, el que sí que és veritat, que una mica com us deia al principi, a mi Wachowski m'ha suggerit un personatge molt literari des del primer moment. És a dir, és una mica Baron Munchausen, és una mica el gran Lebowski de la pel·lícula dels germans Coen, és una mica Quijote, és una miqueta Lazarillo de Tormes, i de fet, diguéssim, no tinc notícia de cap aventura amorosa de Wachowski a la Guerra Civil, cosa que sí als Estats Units sí, perquè aquest senyor era un seductor d'una vida sexual, diguéssim, molt activa. I quan me'l trobo a Albacete, m'agrada fer aquest... El llibre està farcit de referències d'aquest tipus literàries. M'agrada imaginar que s'enamora d'una jove castellano-manxega que es diu Dulce, que és un homenatge perquè ho vulgui veure al Dulcinea del Toboso i al Quijote, no? És a dir, sí que és un llibre des d'aquest punt de vista més literari que els meus anteriors, en part perquè el personatge t'hi porta. És a dir, al final una mica la impressió que jo tinc és que quan fas una recerca periodística així en forma de llibre, cada història necessita d'un artifici diferent. És a dir, cada història et reclama una estructura, et reclama unes tècniques, et reclama unes maneres de fer diferents que t'ajudin a explicar millor o apropant millor el millor que puguis a la veritat de la història. I en aquest cas el personatge, com que té aquests ressons literaris de forma permanent, té aquest punt també, té aquest, el llibre és més literari. De fet, cada capítol està encapçalat com en una espècie d'entradeta que ve a ser també una mica els llibres de cavalleries i els llibres de peripècies i aventures amoroses de la literatura clàssica.
Just aquesta setmana també hem sabut que el llibre tindrà una edició en castellà.
Sí, sortirà en castellà després de l'estiu. És a dir, primer ha sortit en català, amb columna, això és del grup d'edició 62, i després de l'estiu sortirà amb una editorial que es diu Navona Ediciones, que s'han mostrat interessats en el castellà, ja l'han llegit. De fet, jo ja el tenia escrit en castellà també, és a dir, el tinc... castellà ja preparat per si calia. I de fet la meva obsessió ara que amb això intento treballar és que, clar, és una història molt americana, Per tant, és un llibre que d'entrada jo no dubto que té interès a determinats cercles de Chicago, ni que sigui a Chicago, no? És a dir, al Chicago aquest personatge, insisteixo, és un personatge que fins que es va morir l'any 89 era un personatge popular. Bueno, a mi em faria molta il·lusió publicar-la als Estats Units. De fet, en això, diguéssim, l'editorial ja està treballant i, bueno, a veure si sona la flauta.
Molt bé, doncs, Toni, moltes gràcies per haver fet un lloc a la teva apretada agenda. Ja sabem que aquests dies on estàs fent, presentant el llibre a tot arreu. Doncs moltes gràcies per haver-nos fet un forat a Ràdio Falset i moltes felicitats i molta sort.
Gràcies, Manel. Això és casa meva, també. Gràcies.
Ja ho saps, com vulguis. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, va presentar aquest dijous el nou Pla de Prevenció d'Incendis 2022-2025 per preparar els boscos de Catalunya per fer front a l'emergència climàtica i als incendis de sisena generació. La titular d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va recordar que, com a conseqüència de l'emergència climàtica, els boscos del nostre país són més vulnerables que mai als incendis forestals i que cal tenir ben present l'amenaça que representen els incendis de sisena generació. En aquesta línia va recordar que els experts sempre expliquen que els incendis s'apaguen a l'hivern i per això cal tenir un paisatge i uns boscos preparats pels incendis forestals, que ajudin també i facin possible que els incendis es puguin apagar. Per aquest motiu, Jordà va defensar la necessitat d'aquesta inversió per actuar ambientalment per protegir i conservar els ecosistemes forestals del nostre país i garantir la salut de la biodiversitat. Entre els perímetres de protecció prioritària, és a dir, les zones amb un important risc d'incendi forestal, s'hi troba bona part de la comarca del Priorat, especialment tot el territori que ocupen el Parc Natural de Montsant, l'Espai Natural de la Serra de Llaveria o les Muntanyes de Prades. Segons la consellera, és el pla de prevenció d'incendis més ambiciós de la història de Catalunya i suposarà una inversió històrica de més de 72 milions d'euros que s'executaran entre 2022 i 2025. Així mateix, 2 milions d'euros es destinaran per a reforçar els grups especials de prevenció d'incendis forestals, que passaran de 3 a 7 establint noves unitats permanents a Ulldemolins, Gandesa, Calaf i Girona. Tot i que la pandèmia de Covid-19 ha obligat a suspendre la celebració de l'encamisada, prevista per aquest cap de setmana, l'Ajuntament de Falset i el Centre d'Estudis Falsetans volen mantenir viu l'esperit de la festa. És per això que animen els veïns i veïnes de Falset a vestir-se amb els vestits tradicionals de l'encamisada durant aquest cap de setmana. A més, també fan una crida als comerciants del poble perquè engalanin els seus aparadors amb motius propis de la celebració, reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Ho expliquen Carlos Brull, alcalde de Falset, i Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetans.
El Centre d'Estudis, doncs, com a organitzadors de l'encamisada, ens comuniquen que s'ha decidit, ens volem comunicar que se suspèn la festivitat de l'encamisada perquè la situació pandèmica del Covid, amb aquesta onada que està a punt d'arribar al seu pic, doncs així ho fa, vull dir, és per prudència i per vetllar també de tothom. I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí tenim unes quantes reunions per saber si, o per plantejar, doncs, algun programa alternatiu al que és l'encamisada. I,
doncs, encoratjar l'Ajuntament, evidentment, ahir va emetre un comunicat que, doncs, va compartir, és a dir, en aquest cas ho compartim al Centre d'Estudis Falsetans perquè, doncs, és una cosa conjunta i la idea que hi ha, doncs, de poder tirar endavant això i que aleshores, doncs, la gent, doncs, vagi tant als comerços com bueno, doncs, pel carrer o un dia, és a dir, notar que és el dia d'encamisada, el que passa que, doncs, bueno, imaginem-vos que mos ha plogut tots els dies i que no hem pogut fer les rues, però que la gent, doncs, treu els vestits, els neteja, els endreça i...
Així mateix, al llarg d'aquest cap de setmana es podrà veure pel teleservei i les xarxes socials un audiovisual sobre l'encamisada, especialment muntat per a l'ocasió. Al marge d'això, també hi ha previst per demà, a les 9 del matí, la benedicció dels animals a la plaça de l'Església i a la 1 la missa major.
Es farà un vídeo, és a dir, l'Ajuntament patrocinarà un vídeo per un record de l'encamisada, llavors a nivell eclesiàstic, doncs, hi haurà la missa a les 12 normal i corrent com cada diumenge. Se farà la benedicció dels animals a les 9 del matí a la plaça de l'Església, que és una cosa que evidentment, doncs, només per portar animals hi has de tindre una certa distància entre uns i uns altres, i per tant, doncs això...
La situació epidemiològica a la comarca del Priorat continua sent molt difícil a causa de l'extensió de la variant Omicron. De fet, en el període que va del 3 al 9 de gener, es van confirmar 134 casos nous de Covid a la comarca. Això ha suposat que el risc de rebrot pugi fins als 3.035 punts i que la RT, que mesura la velocitat de transmissió del virus, se situï en l'1,03. Per municipis, la situació és difícil a tots. A Falset hi ha 62 casos actius, a Cornudella 37 i als Guiamets 22. Així mateix, també n'hi ha 17 a Capçanes, 15 a Ulldemolins i a Marçà i 12 al Masroig. Malgrat això, aquesta onada no està sent més greu gràcies a la vacunació. I és que al Priorat, més de 7.000 persones ja tenen la pauta completa. Des de l'inici de la pandèmia, al març del 2020, 1.271 prioratins i prioratines han patit la malaltia i s'han hagut de lamentar 49 defuncions. Tot seguit, els esports. Els esports. La Unió Esportiva Porrera va arrencar el 2022 amb una derrota a casa per 1-2 davant de la Selva. Tot i avançar-se en el marcador gràcies a un gol de Salahedin Messoudi al 43, els porrerans van acabar sent superats pel rival. Així doncs, l'equip prioratí continuarà una setmana més 16è a la classificació amb tan sols 4 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Porrera visita el camp del Cué, el Montbrió, avui a les 5. El Falset Esportiu, per la seva banda, continua en la bona direcció, i és que els de la capital del Priorat es van imposar per 0-3 en la seva visita a Vilaseca. Hassan Bouaka va obrir el marcador al minut 23, Pau Vidal va fer el segon al 76 i Robert Sánchez va sentenciar el marcador a les acaballes del partit. Amb aquesta victòria, el Falset és tercer a la classificació amb 24 punts. Avui a les 5, els falsetans reben el Pare Manyanet al Nou Domènec Aragonès. L'equip juvenil del Falset, en canvi, va arrencar un empat a 3 gols del camp del segon classificat, el Montroig. Pels falsetans van marcar Pau Reig al 62 i Hassan Bouaka al 83 i Thomas Edward Young al 89. Així doncs, els nois del Falset sumen un punt més que els situa quarts amb 19. Demà, a les 5, els juvenils reben un rival directe, les Borges del Camp. Victòria per a l'equip femení del Falset, que es va imposar per 3-4 a l'escola Cambrils. Per les falsetanes van marcar Thaís Morales, que va fer 2 gols, Olga Pellejà i Ebtissam Itziani. Victòria important per a les noies, que s'enfilen fins a l'onzena posició de la taula amb 12 punts. L'equip femení jugava avui a les 11 al Nou Domènec Aragonès contra el Constantí. I aquest cap de setmana també es reprèn la competició de futbol sala després de l'aturada nadalenca. A Primera Catalana, el Priorat Nord arrenca l'any a casa contra l'Amposta avui a les 7. A tercera, el Masroig Futsal visita a les 4 la pista de l'Ampolla. El Capçanes jugarà a Ascó a 4:45 i els Guiamets Futbol Sala rep el Tortosa Sucomi B a les 5 a la pista municipal. El Priorat Nord Femení rep avui a 5:45 al Mora d'Ebre al Poliesportiu de Cornudella. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat una estabilitat completa amb l'entrada d'un anticicló, un anticicló molt potent que s'ha sentat damunt nostre i el tenim ja des fa uns quants dies, provocant unes temperatures bastant baixes o molt baixes durant la nit, amb gelades generalitzades, un vent inquiet, estancat, sense alteracions d'un dia per l'altre, i en definitiva la monotonia meteorològica absoluta llevat doncs, d'aquestes gelades. Per aquest cap de setmana la situació es presenta pràcticament igual, no tindrem canvis importants, continuarà aquest anticicló damunt nostre, i per tant cal esperar que les gelades continuaran, inclús s'intensifiquen una mica més en els propers dies, provocant doncs aquest fred ja característic del mes de gener, un mes clarament gelader. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1656, a Castellfort, a Castelló, s'iniciava una nevada que va durar 5 dies i va deixar un gruix d'un metre de neu.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.